Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. Sanitat matisa ara que la quarta dosi de la vacuna contra la Covid serà per a majors de 80 anys i residents en residències. La ministra d'Àries ha anunciat al migdia que tota la població seria vacunada amb aquesta punxada de reforç. Ara el Ministeri ha rectificat i ha anunciat que la quarta dosi de la vacuna contra la Covid serà per als majors de 80 anys i també per a les persones que estan en residències i encara no ha aclarit la data fixada per a la seva administració, que podria ser de cara a la tardor. I el 90% del perímetre de l'incendi de Corbera d'Ebre està estabilitzat. Els bombers continuen concentrats en el flanc actiu del foc, que s'ha deixat de cremar i que es vol confinar abans que s'arribi a la carretera de la Fatarella. El cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, ha apuntat que cal superar el risc diari des del migdia i fins al vespre, quan el Garbí pot revifar els punts calents.
Estem gestionant els recursos perquè, en la mesura del possible, d'aquesta part que tenim ja estabilitzada, quedar-nos amb els mínims recursos necessaris per mantindre els nivells de seguretat que nosaltres considerem acceptables, alliberar recursos per poder-los desviar cap a la resta d'incendis o, si surten més incendis, poder tindre recursos suficients per poder-los controlar el més aviat possible.
Expósito ha concretat que el 10% que queda actiu està dins uns eixos de confinament que a curt termini no preocupen, si bé sí que els preocuparia si el vent pugui revifar i pugui causar els salts de les flames. I d'altra banda, els bombers treballen per acotar el perímetre d'unes 1.300 hectàrees en l'incendi que crema des d'aquest dimecres a Artesa de Segre, la Noguera. Els agents rurals situen en 940 les hectàrees afectades. El flanc oest segueix sent el que més preocupa i on se centren els esforços per impedir que el foc avanci cap al massís de Sant Mamet, ja que aleshores el potencial de l'incendi seria molt més gran. De totes maneres, els bombers estan en alerta per la temperatura extrema i la pluja seca que s'espera, que aquesta tarda podria anar acompanyada també de vent i podria canviar la direcció del foc i fer revifar zones on estava controlat. 32 observatoris meteorològics de Catalunya han registrat més de 40 graus de temperatura i han arribat a caure més de 14.000 llamps. La catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, Carme Llassat, ha explicat el fenomen de la tempesta seca al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Estem parlant de tempesta que pel seu creixement estan utilitzant molta energia, perquè com la temperatura és molt elevada, això fa doncs que hi hagi més energia que poden disposar i que es pot manifestar, per exemple, en forma de tempesta. La diferència amb una tempesta normal seria que en aquest cas ens arriben aquests llamps, però degut a les altes temperatures, la precipitació s'evapora abans d'arribar al terra.
Segons les primeres hipòtesis dels serveis d'emergències, la caiguda d'aquests incendis en actiu seria precisament el que ha fet afectar aquests, el que ha fet fer aquests incendis focs simultanis que està vivint Catalunya en aquests moments. I diverses fonts de la comunitat educativa han fet un crit d'alerta per les altes temperatures als centres escolars com a conseqüència de l'onada de calor i, de fet, majoritàriament no disposen de sistemes d'aire condicionat. Les xarxes són plenes de múltiples queixes als centres, com l'Escola La Vínia de Barcelona, que ha pujat un vídeo on es pot veure que el termòmetre arribava aquest migdia als 32,5 graus. I ara els esports amb Pau Massí.
El Barça està molt a prop de tancar un acord per la renovació del migcampista Gavi i l'agent del futbolista Ivan de la Peña s'ha reunit aquest matí amb representants de la directiva blaugrana i les dues parts han acostat posicions després de setmanes de negociacions. Res fa pensar per ara un futur de Gavi lluny del Camp Nou. Tant el jugador com el Barça volen continuar la relació contractual. L'oferiment que ha fet avui el club blaugrana situaria el migcampista en una escala salarial similar a la de Ronald Araujo, que va renovar fins el 2026. També tindria unes condicions semblants a les de Pedri i Ansu Fati, que van renovar fa mesos amb unes clàusules de rescisió de 1.000 milions d'euros. I en bàsquet, el València jugarà a l'Eurolliga la propera temporada. El Club Taronja serà un dels 18 equips que participaran a la màxima competició europea de clubs després que la reunió d'accionistes de l'Eurolliga li hagi atorgat una plaça. Serà la setena participació dels valencians a l'Eurolliga, la quarta en les últimes 6 temporades. El València pot entrar a la competició gràcies a la suspensió dels equips de la Federació Russa. La competició ha decidit excloure els equips russos, com són el CSKA de Moscou, el Zenit de Sant Petersburg i l'únic Kazan a l'Eurocopa per una temporada més. I en futbol sala, el blaugrana Bernat Pubill, de 20 anys, renovarà amb el Barça, però jugarà cedit a l'Indústria Santa Coloma, almenys la temporada que ve. Així ho ha decidit el club a petició expressa de Xavi Closas, perquè el jugador guanyi en protagonisme i tingui més minuts per continuar creixent. L'ala pivot d'Olesa de Montserrat va arribar al primer equip del Barça l'any passat després de passar pel filial. Des de la B ha anat passant per totes les categories del club blaugrana.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem combatent els calors, les calors una mica com podem, senyor Zaragoza. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Més que combatir-lo, fugint de la calor. Sí, és a dir, que combatir significa que li fas front i, en canvi, jo crec que el que fem és amagar-nos.
Ens amaguem, absolutament. Aquí s'està bé, eh?
Sí, no, aquí dintre. No sé si és molt sostenible
allò que no diuen. No parli de sostenibilitat avui.
No, parlo ja de sostenibilitat demà. Econòmica.
Ja ho farem demà i obrirem les finestres si cal, però avui no, que fa molta calor. El senyor José Zaragoza, el coordinador dels diputats socialistes al Congrés, amb aquest anar i venir de Madrid en aquests dies potents, des del punt de vista de la informació, en aquesta època potent, no? Senyor Zaragoza, que ens ha tocat viure tots plegats, no?
Sí, però jo penso que la política és això, és la búsqueda d'acords, moltes vegades difícils, i més en la vida política espanyola, que jo ho explico, la gent a vegades no se n'adona. La vida política espanyola no es basa en buscar un acord amb un partit polític. Moltes vegades el titular, que quan vols... Això s'ha aprovat amb els vots de no. A la vida política espanyola, per aprovar qualsevol cosa al Congrés de Diputats, necessita sumar 10 partits. 10 partits. Significa, a part del teu propi, i prendre la decisió pròpia, has d'anar a buscar els dirigents de 9 altres partits, que si no sumes un d'aquests 10 partits, no tens majoria.
Yeah.
És a dir, que són sumes permanents. I no és que ho aprovis amb un partit, és que ho aproves amb aquest i en 9 més. I això fa que la política, doncs, moltes vegades, el que acordes amb un, el que un demana per aprovar una llei, l'altre és el que no vol.
Yeah.
I conjugar tots aquests interessos diferents és fer política, és buscar les coses que ens uneixen, no les que ens separen.
És més difícil fer política avui que fa uns anys, per exemple?
Des d'aquest punt de vista parlamentari, sense cap mena de dubte, i a més amb un element afegit, avui llegia un article del Cesc Núñez, des de l'entrada ultradreta al Parlament espanyol hi ha una degradació de lo que són les formes parlamentàries. Jo recordo els primers anys al Parlament de Catalunya que tenien un honor que no s'aplaudia. Pues al Parlament de Catalunya els anys primers, jo recordo en Joan Reventós quan explicàvem que el Parlament de Catalunya no s'aplaudeix, es discuteix però no s'aplaudeix. Bueno, jo agrairia que el Congrés de Diputats i el Parlament de Catalunya també, a tots els parlaments s'aplaudís només.
Yeah.
Perquè el que t'hi trobes és un comportament absolutament fora de lloc dels diputats de l'extrema dreta, que ha contaminat clarament també els seus socis, que és el Partit Popular.
I que de mica en mica va fer passes, no? Perquè ara la tertúlia anterior, ja estàvem parlant efectivament del resultat de les eleccions andaluses d'aquest diumenge, on Vox, efectivament, pot ser clau de cara a la governabilitat andalusa, no?
Sí, a més hi ha una cosa sorprenent, no? Com la desvergonya del Partit Popular, que va demanar els vots de l'ultradreta perquè no governés el PSOE, que és el que va guanyar les eleccions, i ara ens demana a nosaltres els vots per poder governar ells amb Vox a tota Espanya. És una cosa curiosíssima, perquè el PP no vol trencar pactes amb Vox. El que vol és arribar als governs, guanyi o perdi, sempre ells, i per això ens demana nosaltres el suport per poder continuar governant amb la dreta, amb Vox, a Madrid, a Castilla y León, a Múrcia, a Andalusia, a totes bandes. És una cosa del desparpajo aquest que et trobes amb el Partit Popular, que deia que s'ha contaminat, que a més diu, jo no vinc a insultar, i immediatament t'insulten, no? Et diuen de tot, no? És a dir, una cosa curiosa, que deuen pensar que els seus insults no són insults.
Li fa mal a Andalusia, a vostè?
Mira, a mi el que em fa mal és aquesta dinàmica que tu veus en la política, que al final no estàs discutint de les coses realment, de fet, a la vida dels ciutadans, sinó que estàs discutint de moltes vegades de coses que no són certes, no? És a dir, una de les coses més espectaculars és com la mentida s'ha instal·lat en el debat polític, com s'ha construït un relat que és mentider, no? És això que deia abans, no? Tu veus el Partit Popular dient que s'ha de respectar la força més votada, o diu el Moreno Bonilla, que va treure el 20% dels vots i que va sumar el vot de l'ultradreta per fer fora el partit que havia guanyat, que era el Partit Socialista. Clar, quan t'hi trobes això, com discuteixes amb algú que té la desvergonya política de demanar el contrari del que ha fet. És a dir, demano que facis tu el que jo no vaig fer. És a dir, la coherència a la política ha desaparegut i ara s'ha instal·lat l'exabrupte, no? I la descalificació i l'insult. Permanentment ho veus al Congrés de Diputats, que s'ha instal·lat d'una manera molt normal, la misogínia, per exemple, molts diputats de Vox fan intervencions absolutament misògines contra les diputades, de falta de respecte, de falta d'educació, de descalificacions, però no només això, genèric, és a dir, de tractar un govern, escollit a les urnes, ja sé que això de l'ultradreta, això de les urnes no els hi sembla adequat, no sé que els hi vagi bé amb ells, però clar, el respecte a un govern que està escollit democràticament seria el principi bàsic que qualsevol convivència en un estat democràtic, no?
Yeah. La pregunta era si li feia mal a Andalusia, perquè Andalusia havia estat un feu socialista, històricament, no? I ara estem parlant, fixi's, a dia d'avui, de si el Partit Popular tindrà una majoria absoluta.
Bueno, també t'haig de dir que es construís un relat sobre això, no? És a dir, també els mitjans amb aquestes mateixes enquestes ens negaven a nosaltres el que anéssim a guanyar. És a dir, el mateix escenari es donava a les anteriors eleccions autonòmiques a Andalusia, que les vam guanyar nosaltres, i els mitjans, els mateixos mitjans, aquells resultats eren dolents, i amb els mateixos resultats el Partit Popular converteixen com si fos ja guanyat, quan encara la gent no ha votat, no?
O sigui que...
La construcció d'un relat absolutament diferent en funció de si el que tu estàs discutint és la posició dels que sents més a prop de tu que els altres és una cosa que a mi em crida molt l'atenció. El que fa mal és el debat que s'ha instal·lat a la societat espanyola, no? Que el que fa mal és que sembli normal, que alguna gent hagi donat per normal els discursos xenòfobos, els discursos racistes, els discursos homòfobos, els discursos que neguen la violència de gènere, tots aquests discursos que semblaven que havien superat, que la societat espanyola havia avançat, que havia progressat, que havia deixat enrere el que havia sigut l'Espanya negra del franquisme, i ara sembla que el revolucionari és tornar enrere i tornar a l'època del franquisme, d'aquests hereus del franquisme, que és Vox i els seus aliats al Partit Popular.
O sigui, confia que el PSOE pot donar una sorpresa a Andalusia?
Jo el que espero és que a Andalusia hi ha una majoria d'esquerres i el que et diu tothom que és un problema de mobilització. Yeah. Que moltes vegades aquest tipus de relat, i això ho hem viscut també a Catalunya, aquest tipus de relat antipolític el que fa és que la gent d'esquerres pensi que el seu vot no és útil i deixi d'anar i participar, no? I això ho hem trobat moltes vegades, que és el desestiment de la gent d'esquerres de, amb el seu vot, construir una majoria d'esquerres a Andalusia. Si la gent no vota, evidentment qui sí sempre va votar, i això ho veiem, és a dir, els barris que més participen aquí a Barcelona són els barris més benestants, i els que menys són els menys benestants. La diferència de participació entre les Corts i Ciutat Vella és claríssim, per posar-nos dos exemples, no? I a Ciutat Vella és un vot més d'esquerra, i a Sarrià les Corts és un vot més de dreta. Això, el paràmetre són els mateixos. La dreta i l'esquerra existeix a Espanya, existeix a Catalunya, existeix a Andalusia. I els partits que representen cadascú d'aquests valors són diferents. L'esquerra que Catalunya representa el PSC i Andalusia és el PSOE. És a dir, que, però la dreta aquí a Catalunya representa Junts, i a Andalusia pues, tenim un partit d'extrema dreta com és Vox, no? És a dir, que els paràmetres de dreta és que resisteixen amb altres paràmetres de la realitat social de cada lloc.
Des d'aquest punt de vista, li costa entendre un pacte com el que mantenen el govern de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya?
Bueno, és un pacte de perdedors. I per aquest pacte no existiria si no tinguessin el suport de la CUP. Aquest govern l'ha fet la CUP, no l'ha fet ni Esquerra ni Junts.
Sembla que no està molt contenta, la CUP, últimament.
Bueno, però la CUP no estarà contenta, però porta 10 anys fent el mateix, quasi, eh? La CUP és el que va donar suport a Mas, després se'l va carregar i va posar en Puigdemont, després d'en Puigdemont van posar en Torra, ja no han passat d'Aragonès, i no sé, però, en fi, tindrien que fer ells la reflexió, votant presidents, i després diuen que estan decebuts dels presidents que ells escullen amb els pactes i amb els acords i compromisos que arriben. És a dir, és curiós aquesta esquerra que es diu revolucionària, que l'únic que fan és posar governs on governa la dreta. És a dir, que és una cosa ben curiosa, no? Mentre a Espanya els socialistes governem amb un altre partit d'esquerres que és Podemos, aquí a Catalunya Esquerra Republicana governa amb un partit de dretes com a Junts. És a dir, que amb el suport dels d'extrema esquerra, segons ells, que és la CUP. Però sembla que no, tampoc són massa coherents, no? Perquè acabo de llegir també la notícia aquesta de la Mireia Boya, que diu que ha abandonat la CUP perquè no es va sentir ajudada quan va denunciar assetjament sexual dintre del seu partit.
Ara que parla de notícies, tornarem a Catalunya de seguida, però ara, quan ha mirat la notícia aquesta, ha vist també la de la ministra de Sanitat, que primer ha dit que la vacuna era per tothom i ara han hagut de rectificar i diuen que només serà per majors de 80 anys.
Bueno, m'imagino que això són els tècnics que tenen el govern els que determinen en funció de les necessitats i dels costos. És a dir, que jo crec que això... Jo sempre he sigut molt respectuós amb aquestes decisions perquè des del desconeixement opinar...
No, jo parlo de l'anunci. La ministra avui ha anunciat en una entrevista a la televisió que era per tothom i ara han rectificat, ho dic simplement per això.
És que no crec que estiguem en una dinàmica de vacunació de per tothom, vamos, no tinc la sensació. Potser no s'ha explicat bé, jo no he escoltat quan ho deia i no puc opinar sobre el que deia ni i si després han dit que matisés perquè potser no s'havia entès el que estava plantejant. En qualsevol cas, no crec que estiguem en aquestes dinàmiques de vacunacions massives. Tenim un sistema de salut que funciona, que ens ha permet fer les vacunacions que no s'ha fet en altres llocs, sense els problemes que tenien altres països, i jo crec que les coses, d'aquest punt de vista, tenim un sistema sanitari total que amb el tema de vacunació funciona, a pesar de l'estrès que l'ha sotmès les diverses retallades que les diverses comunitats autònomes, més les escaltes, evidentment, han sotmès al sistema sanitari.
Fa un moment vostè retreia Esquerra Republicana el fet de que a Catalunya està governant amb la dreta, dit amb Junts per Catalunya, mentre que vostès a Madrid estan amb Podemos. No? Creu que seria una fàcil o creu que en el panorama proper podem imaginar-nos una, no sé si dir-li, redició del tripartit, que en realitat tampoc fa tants anys d'aquell tripartit. L'altre dia estava aquí el president Montilla i parlàvem, no?, que fa 13, 14 anys de tot allò. Creu que és possible, això?
Els socialistes han demostrat que són capaços de dialogar amb tothom. Ho han demostrat, menys amb l'ultradreta, que nosaltres som i hem defensat i hem mantingut el cordó sanitari amb Vox. Nosaltres, al món local, governem amb totes les forces polítiques. Vam guanyar les eleccions autonòmiques, els ciutadans de Catalunya no volien continuar per aquest desastre que és el procés, i a la vista estan, i tan sols els partits que portaven endavant veuen clar el camí, ho estem veient permanentment en els seus debats, en les seves contradiccions, en les seves mentides. Ja no parlaré de les declaracions del senyor Rufián, perquè això són seves, però és la demostració de que dintre del món de l'independentisme el discurs independentista només és una justificació per mantenir-se al poder, per mantenir-se al poder sense un projecte polític de país. I l'única persona que ha demostrat un lideratge presidencial és en Salvador Illa, que és el guanyador de les eleccions. Nosaltres estem disposats a parlar amb totes les forces polítiques. Nosaltres estem disposats a governar en minoria, vam fer la voluntat d'anar a la investidura. L'independentisme va bloquejar aquesta possibilitat amb l'elecció de Laura Borràs, que, per cert, té aquest procés complicat intern dintre del seu partit i extern de processos judicials que contamina una institució com el Parlament de Catalunya i, com sempre, l'independentisme mirant cap a una altra banda, no? És a dir, no fan més que crear més problemes dels que ja tenim. Prou problemes tenim amb la nostra economia, prou problemes tenim amb el nostre futur com a societat, perquè sobre l'independentisme ens tinguem que perdre amb els seus interessos particulars i personals, no? En aquest sentit, nosaltres estem disposats a parlar amb tothom, però és que no és una fórmula... Nosaltres ja vam dir en aquelles eleccions quina era la nostra fórmula. Nosaltres ens agradaria fer un govern d'esquerres, i per això vam oferir a Comuns fer un govern junts. Teníem la suma entre ells i nosaltres. Tenim més de 40 diputats, una força per poder pivotar i arribar a pactes diverses en les diverses forces polítiques, que segur que faria més coses que l'actual govern bloquejat, perquè no seria un govern en batalla, com és el que està ara. Si el problema que tenen és que no es suporten entre ells, que la gent de Junts no suporta la gent d'Esquerra, la gent d'Esquerra suporta la gent de Junts. Els periodistes ho saben bé. Nosaltres parlem millor dels Junts i dels d'Esquerra que dels d'Esquerra de Junts que dels de Junts dels Esquerres. És a dir, que som moltes vegades els que posem pau en aquesta discussió entre els dirigents de Junts i d'Esquerra. I ho hem vist en les diverses coses que s'han anat afrontant, per exemple, amb l'acord al voltant del català, que hem sigut nosaltres els que han liderat la capacitat d'aquest país de posar en marxa una solució a un conflicte generat per la incompetència del govern de la Generalitat.
Aquest pacte del que parla vostè ha tingut, d'altra banda, la característica de trencar una política de blocs, que és el que ho ha mogut tot. Creu que és una excepció? Creu que, d'alguna manera, això marca un punt d'inflexió en el que és la política del país en els propers temps?
Jo crec que a Catalunya sortirà endavant quan entrem en una dinàmica d'un govern que tingui per davant els interessos del país i no els interessos dels partits processistes, quan sortim del conflicte entre ells. Perquè això s'ha demostrat 10 anys després que és una rèmora i que ens bloqueja. I per això l'estratègia política del PSC és trencar aquestes dinàmiques, que són dinàmiques negatives, que no estan basades al voltant de coses concretes, sinó que estan basades en la rencilla entre dos partits polítics, entre Junts i Esquerra Republicana. És a dir, que un govern se converteixi en el lloc on dirimir els conflictes d'hegemonia política dintre del món processista, que cada vegada és més petit, doncs jo crec que és ridícul. I, a més, ja ho veiem, no? Ara, fins i tot, a part del tema de la CUP, que fa presidents per després criticar-los, una cosa que jo crec que no hi ha precedents en el món, d'un partit polític, que és el que determina qui governa, i que immediatament després de governar-lo diu que ells són l'oposició a aquell govern permanentment. I ho fan no una, quatre vegades. Fan quatre vegades votant el mateix immediatament. No sé, diuen que l'home no tropieza dos veces en la misma piedra. Sembla que a la CUP li agrada utilitzar les pedres.
Les estan utilitzant bé, les pedres? És a dir, fa dos o tres dies, va estar aquí el president Montilla. Vam estar parlant, va ser una xerrada molt interessant, amb aquella cosa que té bo, a més, en la política, quan gent tan important com el president de la Generalitat fa un pas, no enrere, perquè continua amb una agenda molt important, però sí fora del focus mediàtic d'aquella manera tan potent, i notes que la gent parla, doncs, amb molta més llibertat, no? I deia, recordàvem que, efectivament, ell havia estat la primera persona, o una de les primeres, que havia posat el toc d'alerta, no?, amb aquella famosa conferència al Ritz, parlant de la desafecció, no? I ell deia, és evident que, efectivament, hi ha un s'ha suavitzat tota la qüestió de l'independentisme ara mateix a casa nostra, però no han desaparegut allò que va provocar tota aquesta situació. S'està, per això li deia lo de les pedres, s'està contemplant bé les pedres que hi ha al camí? Entenc que s'estan sortejant, que s'està fent alguna cosa per treure-les? O creu que ens podem tornar a trobar amb la mateixa ensopegada?
Mentre la CUP sigui que mana aquest país, no.
No, jo parlo ara dels socialistes.
Sí, no, però jo parlo d'una cosa que abans deia. Per què la CUP escull aquests presidents? Perquè vol provocar el caos. No hi ha res més destructiu per un país que tenir un govern que no governa. I això crea malestar, que és el caldo de cultiu en el qual la CUP creu que ell pot créixer com a organització política en el caos. I, evidentment, tot govern que depengui de la CUP és un govern submès al caos de la CUP i, evidentment, és una desgràcia pel país. I el PSC, que està aixecant pedres, és evident. És evident. És a dir, només hem de recordar que els referèndums, il·legals, que les consultes, il·legals, que la fugida de Puigdemont, tot això va passar amb un govern del Partit Popular. Que els conflictes que ens han portat en aquest país al bord del precipicio han passat a un govern del Partit Popular que l'únic que feia era crispar més, perquè d'això creu que li treu profit, si només hem de veure totes les intervencions. Si només començava la campanya a Andalusia, PP i Vox només parlaven de Catalunya. La promesa electoral a la campanya autonòmica Andalusia, de Vox, era tancar Canal Sur i suspendre l'autonomia catalana.
No el sorprèn a ningú.
No sorprèn, però
recordi la campanya.
Però això és la demostració que la dreta li interessa el conflicte. Sí, sí. El que m'ha de mirar les campanyes de la dreta, que jo vaig tenir que anar a un tribunal per la campanya de l'Estatut, perquè es va denunciar el Partit Popular, dient que, vamos, que tenia que anar a la presó per fer una campanya que deia, en aquell referèndum de l'Estatut de Catalunya, això una campanya que l'eslògan era si guanya Catalunya, no guanya el PP. I sembla que dir que si sortia no guanyava el PP era un delicte. Penat en presó. En qualsevol cas, és evident que al Partit Popular li interessa la dinàmica de la crispació i que tot el que ha fet el Partit Popular és per aixecar el xoc polític a Catalunya. I tot el que fem nosaltres és per guarir el conflicte a Catalunya i trobar una sortida. Per això nosaltres som partidaris del diàleg, per això nosaltres hem pres totes les decisions que ajudi que l'estat polític a Catalunya sigui millor ara que fa 6 anys. I és evident, no?, que Catalunya, des del punt de vista del clima polític, està millor. El problema és que les decisions que s'han pres en el passat i continuar per part de les forces polítiques que governen Catalunya, que en comptes de preocupar-se del futur econòmic del país, només busquen el greuge, i el conflicte no ajuda a la recuperació econòmica i a la potència econòmica que necessita recuperar Catalunya. Totes les oportunitats que hem perdut en aquests 10 anys tenen conseqüències. I ara tenim un altre debat. És a dir, esperem, i això ho deia l'altre dia, i ho dic amb tota claretat, per sort el govern d'Espanya i un govern progressista que ho té molt clar. Però hem d'evitar que passi amb la Seat el que ha passat amb la Nissan. I per això s'han fet les inversions en els vehicles elèctrics, i per això hi ha els pertes de l'automòbil. Però, clar, si depengués del govern de Catalunya, només hem de recordar la imatge. Ve aquí el president mundial de Volkswagen i el president de la Generalitat no hi va. Factoria de bateries a Sagunto. Ve aquí la ministra, amb acord amb els alcaldes de Sabadell i Terrassa, per fer l'anunci de la via, i el president de la Generalitat, una hora abans, no es presenta quan es fan inversions. O sigui, tenim un govern que està preocupat en aconseguir que vinguin recursos, mirant el futur, creant empleo per la gent jove, o tenim un president que l'únic que intenta justificar és el desastre en el que s'han portat, mantenint el conflicte obert permanentment.
Escolta, i Pedro Sánchez, no creu que hauria de potenciar la taula de diàleg, justament per posar arguments al damunt la taula? No?
A nosaltres ens agradaria que reunissin l'abans possible, ho hem defensat i tal, però per això que fa falta que tinguin voluntat els dos.
Ja, i qui té menys voluntat?
Jo crec que a la vista està que el govern de la Generalitat és el que està posant pegues permanentment, dient que les relacions no estan...
A mi aquí em diuen de tot,
Sí, no, però el que diuen públicament, que les relacions no estan normalitzades, que les coses estan molt complicades, però és que porten així des de fa mesos. Mesos, no dies, no setmanes, mesos.
Yeah.
I jo crec que també és producte d'això, del conflicte intern. Pensi que en el govern hi ha dos partits, un partit de la taula de diàleg i un altre absolutament contrari. I això ens passa en totes les coses. Ens ha passat amb l'ampliació de l'aeroport. El govern d'Espanya negocia l'ampliació de l'aeroport amb el conseller de Política Territorial, arribem a un acord, i el president de la Generalitat, que és d'un altre partit, diu que aquell acord que ha arribat al seu conseller no funciona. Els partits polítics arriben a un acord amb el tema del català, i el president d'un dels partits, que és el de Junts aquesta vegada, antes era el d'Esquerra, ara és el de Junts, diuen que aquest acord no val. És a dir, el problema és que quan negocies amb el govern de la Generalitat, amb qui negocies? O hem d'anar a parlar amb la CUP, que és la que els ha fet i els ha posat aquí i és el que els dona suport en els moments de més dificultat. Vamos, el problema que tens del diàleg és que primer s'han d'aclarir la part que representa l'independentisme, si el volen o no el volen. Nosaltres hi ha un govern que ho té clar. El govern d'Espanya ho vol.
Veurem quan es produeix aquesta convocatòria, no?
Sí.
Perquè això sí que depèn una mica de Pedro Sánchez, no?
I d'Aragonès. O sigui, les reunions de dos depenen de dos.
Un convoca i l'altre accepta.
No. Torno a recordar que jo, vamos, el que jo he dit a la premsa permanentment és el senyor Aragonès dient que no es donen les condicions de confiança. Això ja. El que ha dit permanentment. Jo, ja. La veritat, no sé què és el que espera. No es tracta que pensem abans. Si ens sentem a dialogar és perquè pensem diferent.
La propera vegada que vingui haurem de recordar fer 3 hores d'entrevista perquè em quedaré amb ganes de parlar amb vostè de mil coses, no? I de mil coses, perquè realment hi ha molts temes que seria interessant poder posar al damunt la taula. Parlem de Barcelona, encara que sigui un moment, senyor Zaragoza, perquè efectivament avui hem entrevistat en aquest programa Luz Aguilarte, que serà ja oficialment la candidata de Ciutadans. Dèiem abans amb ella que es comença a notar ja aquesta cosa de les eleccions municipals. Recordàvem també el que diuen els estudis al respecte, no? I sembla que els socialistes recuperen posicions de manera potent a Barcelona. Somia amb la tornada a l'Ajuntament de Barcelona d'un alcalde socialista?
Jo crec que ho somien els ciutadans de Barcelona que tenen nostàlgia de quan governaven els socialistes, quan havia alcaldes com Narcís Serra, com Pasqual Maragall, com Joan Clos, com Jordi Hereu, que la ciutat era potent, era reconeguda mundialment, era una ciutat que donava enveja, que es miraven tothom amb enveja. Quan ha hagut alcaldes socialistes, això ha xutat. Després van entrar en la grisó del senyor Trias, que va fer una transició de no fer res, de deixar les coses com estaven, recordem. És a dir, jo no tocaré res, tot queda igual. I després va arribar la de Colau amb un relat que deia que anava a canviar tot, i la veritat que la que ha canviat és ella.
Però aquí tenen responsabilitat vostès, i potent. No?
Bon, tenim la que ens va donar els ciutadans amb el seu suport. Li recordo que ens van retirar el suport, i tu tens la força que et dona la gent amb els seus vots. I tu no pots arrugar-te una força que no tens si no et donen els vots, que és el que reclamem a la gent. Nosaltres volem liderar una altra vegada la ciutat de Barcelona per posar-la en el mapa. Hem demostrat que som un partit capaç, que té idees, que té capacitat de solventar problemes. I és evident que la ciutat de Barcelona, amb uns segments del seu govern, ara ha tirat endavant i ha fet coses noves, per exemple, en els temes econòmics, ha xutat molt bé. Ara, per això necessites tota una política global i un lideratge. I el problema és que el lideratge de la senyora Colau, que va dir que estaria aquí dos mandats, era ja a la llarga, imagino que és que els seus companys de partit són conscients de que darrere d'ella no hi ha res més i que no hi ha cap líder. Deien que van anar a renovar la política i l'únic que van fer és substituir un partit polític per una persona. I això és el que passa quan tu no tens un partit polític sinó plataformes electorals. El PSC és un partit polític que ha tingut molts dirigents i tindrà uns altres que vindran. Sí. Això evoluciona, és la força que té el PSC, que és un projecte polític arrelat a la societat, en lideratges locals, a Barcelona també, en gent molt potent, i això es va notar en la seva recuperació, que és un projecte polític per sobre de les persones. És un projecte polític d'una organització. El projecte polític de Colau s'acaba en Colau.
M'imagino que l'altre dia, quan va sortir el nom de Miquel Iceta, devia haver la seu del Partit dels Socialistes de Catalunya molta gent corrents d'una banda cap a l'altra. Què ha passat? Tothom va sortir, efectivament, a fer costat a Jaume Collboni. Això està clar, ja?
O... Sí, està clar. 100%, sí. Mira, nosaltres tenim lideratges locals. Gent molt arrelada que representa les seves ciutats i que a la seva trajectòria l'avala, i per això guanyem les eleccions i per això tenim en aquest moment alcaldies molt importants d'aquest país durant molts anys, perquè nosaltres ho hem transformat de persones que estan arrelades. Els nostres candidats són sempre gent molt arrelada i tenim, a més, molta cantera. Si el problema és que nosaltres tenim diversos candidats potents per fer-ho, el problema és que els altres no tenen. Si ho estem veient, l'únic partit que té candidats de sobre és el PSC. Junts no té candidat, Esquerra Republicana té que agafar els descartats del PSC, aquells que no veien futur en el projecte polític del PSC perquè estaven donats de banda. Llavors Esquerra Republicana, com que no té cantera, ha d'anar a buscar els descartats del PSC. Els comuns es queden només, els hi queda la cola. Marxa la cola, no els hi queda res. L'únic que té partit, que té recursos diversos, ho ha demostrat, és el PSC. Per què? Perquè és l'únic partit seriós de Catalunya. El problema dels altres és que la dinàmica en la que s'han instal·lat és una dinàmica negativa per ells. I per això nosaltres estem confiats i cadascú té la seva responsabilitat.
Ha dit els descartats del PSC.
Sí, eh? Gent que sabia que no tenien recorregut polític dintre del PSC, i quan fracassen dintre del PSC busquen aixopluc en altres organitzacions. Vamos, és més dir, i al final acaben trobant aixopluc, no amb la primera que demanen aixopluc, sinó amb aquella que els accepta, perquè algun d'aquests s'han passat per diversos llocs que no els han acceptat. I no sé, no sóc jo qui diré qui, però tothom sap que molts d'aquests candidats, fins i tot algun d'una ciutat molt important, abans de tocar la porta d'Esquerra Republicana havia anat a tocar alguna altra porta i li havien dit que no, perquè en aquell moment ja tenien una lideresa que no la volien descartar.
S'ho passa bé, vostè, eh? Fent política. Porta tota la vida fent política.
El problema és que quan coneixes la gent...
M'agradaria que els oients veiessin la seva cara, que perquè té un somriure en aquests moments...
Perquè tinc memòria. Yeah. I a política, saps el que passa? Que molta gent fa política pensant que no se'n recordarà la gent del que has dit fa un temps. Però la trajectòria és la que és, i no té massa secrets. És a dir, el PSC és un partit, torno a dir, que està per sobre dels seus dirigents. Nosaltres som contingents, com dirien. Nosaltres som representant d'un espai polític molt gran. Partit fundat per Joan Reventós, i que ha tingut dirigents, abans parlava, no? En aquests moments, la presidència de la Generalitat de Catalunya l'honora una persona com en Josep Montilla, que ningú li pot retreure res. Allà està, demostrant que es pot fer, i la institució està ben representada amb el president Montilla, i podria continuar la llista llarga de dirigents del PSC històrics que han sigut marcant el país en la seva història. Podem mirar enrere i recordar la Maria Aurelia Campmany, en Pet Jai, en Ramon Fernández Jurado, en Joan Reventós. Podria continuar la llista llarguíssima, la Maria Dolors Renau, de la gent immediata, la Francesc Casares, i podria mirar també per endavant dels que venen. Per què? Perquè és un partit polític seriós. És una organització política, i com totes les organitzacions, tenen processos democràtics, i la gent ha d'acceptar que una organització democràtica es guanya i es perd. El problema és que hi ha gent que té un ego tan gran que si se senten rebutjats dintre l'organització a la que perteneixen, busquen una altra per sentir el seu ego ben representat. Però hi ha exemples claríssims de gent que ha perdut les votacions internes, que ha perdut candidatures, i que de sobte veus que reapareixen altres organitzacions que, evidentment, el que no tenen és cantera. O sigui, que a mi el que em crida l'atenció no que aquesta gent busqui això pluc en altres forces polítiques, a mi el que em crida l'atenció és que aquests partits polítics no tinguin cantera ni tinguin candidats prou preparats per guanyar unes eleccions.
Si un dia anunciéssim que José Zaragoza escriu unes memòries...
Seria mentira. Com dic jo moltes vegades...
Costarien molts diners, unes memòries,
no,
de vostè.
Saps, no? El que passa? Les memòries normalment són o a major glòria de la persona que ho fa, no és el meu cas, o per passar comptes amb altra gent, tampoc és el meu cas. Jo crec que no tenen interès.
Bueno, més enllà d'això, eh? Fem allò de la política ficció, senyor Zaragoza, que sap que ens agrada, no? S'imagina? Sí. Encara que estic per un moment.
No, si m'ho han demanat alguna vegada.
Encara que fos...
Alguna vegada, no memòries, m'han demanat que escrigui.
El dia dels innocents, el dia dels innocents. Llancem l'anunci de que José Zaragoza fa unes memòries. S'imagina determinades cares?
No ho sé, la veritat, no. Jo estic en un moment de la meva vida que no penso en els conflictes del passat. No. Torno a dir, crec que no estic en aquest escenari, però no per res més que per això que he explicat, ni faré una cosa a major glòria, perquè no necessito això, ni tampoc per ajustar comptes, perquè no tinc cap necessitat d'ajustar comptes amb ningú. És a dir, jo crec que la política és compromís, és projecte polític. Jo formo part d'una organització. El José Zaragoza com a individu no és ningú. Jo el que soc és un membre del Partit Socialista, em vaig comprometre en 14 anys en la política, en 16 en la transició, he estat fent política en diverses responsabilitats com a diputat. La gent es pensa que fa molts anys, jo càrrec públic he tingut fa 10 anys i a més va ser per circumstàncies polítiques que no eren buscades, però no sóc ningú si no fos perquè sóc un membre d'un partit polític que representa els ciutadans de Catalunya, té un projecte polític que ha demostrat que transforma la societat catalana i que té força per reconduir aquest futur, i formo part d'aquest col·lectiu, i a vegades guanyo, a vegades perdo, com totes les organitzacions democràtiques, i el que perdem una selecció, jo sempre ho explico, el que tu perdis una selecció no significa que les teves idees no siguin bones, simplement significa que no has convençut a la gent de que les teves idees són les bones, però tu has de continuar defensant les teves idees fins que la gent arribi a la conclusió que són bones. I el nostre discurs del diàleg i l'entesa a Catalunya ens va fer perdre molts vots en els moments més difícils del conflicte, perquè la gent estava en modo confrontació. I molta gent va descobrir que la guerra de trinxeres, que el conflicte, que la desqualificació de l'adversari, el no escoltar l'adversari, no solventava el problema, sinó que el feia més gran. I mica en mica, molta gent que pensava que tenien que anar a la confrontació es van donar compte que el discurs del PSC, de l'acord, de l'entesa, del diàleg, de no la política de blocs, era el que ens podia fer sortir com a societat d'un conflicte que no volíem. I per això les nostres idees, mantenint-les en els temps, ara guanyen. Eren les mateixes. El que passa que ara el ciutadà se n'adona que eren les bones. Per això significa que nosaltres no ens hem de rendir mai en defensar la nostra posició política, encara que no tingui el suport de la majoria. Perquè la gent, a vegades, necessita també descobrir que les mentides que els hi han dit eren això, mentides. Perquè la gent, fins que no comprova la realitat, no sap que allò que diuen, no? És a dir, és aquest discurs que diuen, no, si elimines els impostos, tindràs millor sanitat. Bueno, tu no la tindràs si necessites la pública. La tindrà que si la pugui pagar, que anirà a la privada. Però això, per això necessites que el temps ho demostri.
Vostè s'ho passa bé a Twitter, no?
Més que bé, intento... no sé si ho aconsegueixo sempre. Intento no traspassar les fronteres de la desqualificació personal i intento ser punyent. I això significa, doncs, moltes vegades, doncs, fer frases i reflexions, doncs, per exemple, que a mi em crida molt l'atenció, no? Hem vist aquests dies, no?, tota la crítica de l'oposició a Espanya al govern d'Espanya, posant-se al costat d'Algèria, no? Això no ha passat a cap país d'Europa. Un país d'Europa té un conflicte amb un tercer país i fins i tot la seva oposició dona suport al govern davant d'aquest adversari extern. No, aquí a Espanya no. Tenim un conflicte amb Marroc, donen suport al Marroc. Tenim un conflicte amb Algèria, donen suport a Algèria. I resulta que Algèria cessa el ministre que havia bloquejat les relacions comercials amb Espanya. Home, potser el senyor Feijóo que s'ho faci mirar, perquè ell ha donat més suport al ministre aquest que al president d'Algèria.
Hem d'acabar. Però aquest canvi del govern de Pedro Sánchez respecte al Marroc, com l'ha vist vostè? Ja, vaja, jo porto dient des de fa dies aquí que hi ha coses que no sabem, que és evident que hi ha coses que no sabem. Però és difícil d'explicar, no? És a dir, tenint en compte la postura històrica del Partit Socialista sobre el tema del Sàhara, de sobte sobre el president del govern, diu el que diu?
Mira, li diré una cosa que jo crec que ho hem vist amb el que ha passat amb Algèria. Jo crec que hi ha gent que encara no ha entès que formem part de la Unió Europea. Que encara no han entès que la Unió Europea té competències, té polítiques comunes. Per exemple, la de fronteres. Avui hem vist el senyor Feijóo, que cada vegada és al·lucinant. Jo pensava que no es podia ser més ignorant que el senyor Casado, i el senyor Feijóo cada dia ens ho demostra. Ja no dic de les coses de dir que Picasso era català l'altre dia. Això a la campanya andalusa va i els diu que Picasso era català. És a dir, això demostra la seva cultura general i la política. Però
on anava a parar, que era molt interessant.
No, li anava a parar. plantejava les fronteres drones, no?, per vigilar les fronteres. No sap que hi ha una cosa que es diu Frontex, que és el sistema de fronteres europeus, perquè és que les fronteres espanyoles no són espanyoles, són europees. Quan tu estàs dintre d'Espanya, ja pots anar a Alemanya i a França, cosa que han descobert els anglesos amb el Brexit, que ara fan cues per arribar aquí. Oh, i els maltraten, es queixen de les cues, clar, perquè hi ha una frontera única. Llavors, no han entès, és a dir, la reacció. Fixi vostè, no? El conflicte aquí, Algèria fa un comunicat, diu no sé què, i de sobte surt la Unió Europea i una declaració dient que qualsevol conflicte comercial és amb la Unió Europea. Per què? I què és el que hem d'entendre? Que les nostres relacions amb Marroc i Algèria no són només les relacions d'Espanya, són les relacions de la Unió Europea. I jo crec que amb això ho dic tot i ho dic de manera prou prudent.
Dit d'una altra manera, que quan Pedro Sánchez protagonitza aquest gir, en realitat no parla només com a president d'Espanya, sinó com a portaveu de la Unió Europea.
Torno a dir que hi ha una política exterior europea, i evidentment en aquests moments, a més, Pedro Sánchez, una cosa que ha passat amb el Brexit i jo crec amb la realitat política que ha passat és que en aquests moments, i ho veiem amb els fons europeus que ha aconseguit Pedro Sánchez, ho veiem en totes les lleis, en aquests moments Pedro Sánchez és un líder molt escoltat i que lidera molt la Unió Europea. La política exterior, de fronteres i de conflictes amb els països del nord d'Àfrica no és només d'Espanya, sinó que és de tota la Unió Europea.
Deixi'm acabar d'una manera. Vostè deia que el senyor Feijóo no sabia el que era el Frontex. A vegades els països del nord d'Europa sembla que tampoc ho tenen massa
clar. Però ho paguen.
Ho paguen, però miren enrere, que li preguntin a la gent de Lampedusa, per exemple. No?
Sí, 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 sí. Però ho paguen i existeix. I per això tenen que fer marxar enrere quan passen determinades coses. Però per això mai oblidem, perquè moltes vegades, vivint en aquest món de la política, en què la gent se n'oblida que hi ha competències que hem delegat, perquè som europeistes, i això significa decisions que tenen àmbit europeu. Entre altres coses, la política de fronteres, i una altra, que és fonamental per la Unió Europea, és una cosa comuna, i les nostres relacions exteriors comercials, perquè les fronteres també són les nostres relacions comercials, de les importacions de productes energètics, de la importació de productes alimentaris, de tot això, que amb la guerra d'Ucrània estan en dificultats a la Unió Europea. I si això no són capaços d'entendre, els dirigents, jo no demano que la gent, que la seva feina no és preocupar-se d'aquestes coses, no tingui un coneixement profund. Però del senyor Feijóo sí que espero que tingui un coneixement profund. Encara que no tingui temps per saber que Picasso era malagueño i no català, nosaltres, els catalans, molt orgullosos dels anys que va estar Picasso aquí a Barcelona, i que, a més, els va marcar molt. I que era tot un món aquí molt interessant, però, clar, és com els francesos. També diuen que és francès pel temps que va estar a París. Però ja sé que no li dedica molt de temps a la pintura, però potser que li dedica una mica a l'economia, per saber quin és el preu de la prima de riesgo, que li dedica una mica a la inflació, per saber que la inflació d'Espanyola era per sota, quan ho va dir ell, per sota de l'Alemanya, que no és de les més altes d'Europa, que hi ha altres més altes, i també per saber que la política internacional de fronteres d'Espanya és una política europea, no només d'Espanya.
Senyor Zaragoza, ha estat un plaer. Gràcies per venir avui, el Tot anirà bé. Seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb l'Antonio Fornés, el nostre filòsof de capçalera, arriba de seguida a la sintonia Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Avui et tocarà mirar molt el rellotge, Antonio. Sí. Ho sento. Se m'ha anat. Saps allò quan se te'n va? Una cosa. Com estàs, Antonio Fornés? La filosofia. Arriba una mica de filosofia a la nostra vida, una mica de sabidoria, que això sempre està...
Pues estic molt
està
bé,
molt bé, no?
Sempre has de ser aquí amb vosaltres.
Fantàstic. Què fem avui? De què parlem avui?
Mira, avui, és l'aniversari del naixement de Julián Marías, el pare de Javier Marías.
Sí.
I Julián Marías va ser un gran deixeble d'Ortega i Gasset. I vaig pensar, bueno, parlem de filosofia espanyola una miqueta perquè, al final, tots tenim una miqueta al cap que la filosofia és una cosa dels grecs antics, d'Aristòteles, Plató i després dels alemanys.
Els alemanys.
No? Tots ens surten Schopenhauer,
França,
Kant...
França, també.
Una miqueta de França, algun anglès... Però, i espanyols. I clar, hi ha molts, i molt bons. El que passa que, bueno, és una tradició d'aquest país oblidar-se d'un mateix i mirar sempre cap enfora, no? Llavors, sembla que ho dia fer un repàs molt ràpid sense entrar molt a fons en la seva filosofia, però veure que hi han hagut pensadors espanyols que han influït molt, de manera molt important a la cultura europea i mundial, no? Mm-hmm. Òbviament, està bé dir-ho al principi, algú que ens escolti, escoltarà algun nom i dirà, bueno, quan vivia aquest senyor encara no existia Espanya. I, yeah. I òbviament, el farem, diguem-ne, un criteri purament geogràfic.
Geogràfic, clar.
Però, clar, pensem que quan va viure Kant o Hegel, tampoc existia Alemanya com país, que es va unificar en 1871, no? Mm-hmm. En sentit, però, i de fet, Kant va néixer a una ciutat que ni tan sol avui dia pertany a Alemanya. Va néixer a Königsberg, que és una ciutat del nord de Prússia, que avui dia pertany a Prússia, que avui pertany a Rússia, és Kaliningrado.
Ja veus.
Però ningú es planteja que no sigui un pensador alemany, no? No, ningú el posaria entre els russos, no? Pues això una miqueta farem. I fixem-nos que la cosa ja comença des de la nit dels temps, perquè si pensem si algú pensa en un filòsof de l'imperi romà, del naixement de la filosofia, segur que a tothom se l'acudeix Sèneca.
Clar.
I Sèneca va néixer a Còrdoba. És a dir, el podrien col·locar com un espanyol perquè és un senyor que va néixer a Còrdoba i que va acabar, no només que sent un gran filòsof, sinó un conseller de Neró, de l'emperador. Això va acabar regular i li va costar la vida lo de ser, diguem-ne, conseller de Neró, però ja tenim inclús en els temps, no parlem molt de Sèneca perquè ja hem parlat alguna vegada d'aquest programa de Sèneca, però fixa't que ja trobem aquí. A l'època medieval ja trobem filòsofs brutals. El primer que portava aquí és Averroes.
Ah, sí?
Averroes, que va néixer també a Còrdoba i probablement estem parlant, per mi, d'un dels grans pensadors absoluts de la història de la filosofia.
Uh-huh.
D'acord? De fet, fixem-nos que ell és l'introductor a Europa ni més ni més que d'Aristòtil.
Ja veus.
I pensem que inclús Santo Tomàs d'aquí i tots els escolàstics, quan parlàvem d'Aristòtil, no deien Aristòtil, parlàvem del filòsof. I tothom sabia que estàvem parlant d'Aristòtil. I Averroes era el comentador del filòsof. És a dir, perquè Averroes va introduir Aristòtil, va fer un comentari a la metafísica d'Aristòtil, tan important, tan impactant, de fet va haver tota una corrent averroista a la història medieval, i quan un filòsof de metat mitjana parlava del comentador del filòsof, volia parlar d'Averroes, no? En aquest sentit. Ell va viure a Còrdoba, a l'Al-Àndalus, però va tindre finalment que sortir corrents de l'Al-Àndalus. I això ho portava aquí perquè, mira, ara aquestes coses comença a posar-se de moda, en general, en tot, ser inexacte històricament, no?
Yeah.
I reescriure la història, diuen, en l'Àndalus tothom vivia superfeliç, era un món perfecte, on havia multiculturalitat perfecta, vivien jueus, cristians i musulmans en perfecta harmonia.
Però
això
qui ho diu, això?
Últimament hi ha una corrent de pensament que comença a sonar, no? I, clar, bueno, pues, per no entrar a discussió, Averroes era musulmà, ni cristià ni jueu, i va tindre que sortir corrents de l'Andalús per sobreviure.
Perquè just el poble on no passava tot això, no? clar.
Era que sí, tot i clar, que a l'Andalús va haver un gran moviment cultural, no? La postura d'Averroes és molt interessant perquè com és un introductor de la doctrina d'Aristòtil, el que fa és separar és un dels primers pensadors, estem parlant del segle XII, que separa filosofia i religió.
Caram.
I diu, i són dos camins independents i cadascú porta cap a la veritat, no? De fet, ell, és interessant perquè ell, els seus llibres comencen amb la Bismila, és a dir, en nom del Déu Totpoderós, Creador, etc. Fa l'oració i a partir d'allà ja tot és filosofia i ja no hi ha ninguna menció religiosa, no? Un contemporani seu, el Ghazali, que és un pensador musulmà, també va escriure un llibre molt famós, que és el Ta'afud, que és la reprovació, la refutació dels filòsofs, lluitant contra els aristotèlics i els racionalistes. I Averroes va escriure el Ta'afud al Ta'afud, és a dir, la refutació de la refutació, que li va fer molt famós, dient... I va dir una cosa molt interessant, sobretot, per ser dita al segle XII. Diu, s'ha de separar els camins i la filosofia, davant la dubte, es té que imposar. I diu, per què? Perquè diu, perquè la veritat no pot contradir a la veritat.
La veritat no pot contradir la veritat?
Clar, és a dir, si nosaltres arribem a una veritat filosòfica, això és veritat.
Clar.
I una altra veritat, la religiosa, no pot contradir la veritat, perquè la veritat i la veritat han de coincidir sempre. en aquest sentit, no? I clar, insisteixo, això ho està dient al segle XII, és a dir, el camí de la raó, és quan troba la veritat, bueno, és innegable.
És a dir, és molt interessant això, perquè clar, si la veritat de la filosofia és una i la veritat de la religió és una altra, alguna de les dues veritats està equivocada.
Bueno, el que diu és que la veritat de la religió a vegades s'amaga en icons perquè tothom ho entengui.
Yeah.
Però la veritat de veritat va
és la mateixa.
És la filosòfica i és la mateixa, el que passa que està una miqueta més elevada en aquest sentit. De fet, això va influir tant a Europa, que es va establir una corrent averroista que establia això, que venia a dir, va ser perseguida per l'Església, amb el Siger de Brabant, que deia, hi ha una veritat religiosa, però nosaltres perseguim la veritat filosòfica. I, bueno, i són paral·leles, només volem saber d'aquesta veritat de la raó, no? És a dir, és un moviment racionalista molt fort i que té una part de lògica, és a dir, i això és cert, només pot haver-hi una veritat.
Clar,
dir,
clar,
pot
clar,
haver-hi
clar,
camins
clar.
Diferents, però...
Sí, la veritat és una.
La veritat és una, no?
Certament.
Clar, i això ja ens ho diu Averroes. Aquell mateix moment, també a l'Àndalus, hi ha un altre pensador, també nascut a Còrdoba, que és com una cantera de filòsofs brutal, perquè, clar, estem parlant de filòsofs de primera línia, que és Maimònides.
Uh-huh.
Maimònides probablement és el filòsofs jueus hi ha molts, però diguem-ne, dintre del judaisme, probablement és... Perquè, jo què sé, podríem trobar Husserl, però Husserl no és un jueu, però no està dintre del judaisme, és una filosofia més alemanya.
Uh-huh.
Però dintre del judaisme, Maimònides probablement és el pensador més important. Neix a Còrdoba... I fixa que d'una família...
Ja van tres, eh?
Eh?
Ja
sí,
van
sí,
tres,
sí,
però... Còrdoba.
D'una família jueva, segons ells, tan antiga, que deien que provenien del rei David. És a dir, que, bueno, som jueus de mena, no? En aquest sentit. I es va fer tan famós al seu temps, el Maimònides, que els jueus, la comunitat jueva de l'Àndalus, solien dir que entre el Moisès del Sinaí i el Moisès nostre, de Maimònides, no va haver-hi cap altre Moisès.
Ja
és a dir, són els dos Moisès, no? Ah, i fixa que ell va ser sempre... Ara parlarem... Ell va tindre que fugir, ara explicarem de l'Àndalus també.
Uh-huh.
Però ell sempre va mantindre l'orgull aquest de ser de l'Àndalus, no? Andalusí. I, de fet, ell firmava les seves cartes com Maimònides el Andalusí. I va escriure que la gent de l'Àndalus és la més intel·ligent dels humans. És a dir, això ja està per damunt, no? O
sigui, sí.
Això va escriure. Tot i això, va tindre que sortir també corrents perquè a l'Àndalus van entrar els almohades, que són unes tribus del nord d'Àfrica molt, molt integristes, i com jueu va tindre que sortir, es va tindre que disfressar de musulmà, ja anar cap a Fez, i de Fez passar fins al Caire, on es va convertir en el metge del califa, i va poder viure com jueu, però bueno, va tindre també que fugir per pressions socials de l'Àndalus, no? I fixa't que, i això portava sobre Maimònides. Maimònides és un altre exemple cap a dintre i cap en fora de com de l'essència complexa i més aviat grisa oscura de l'ésser humà. Perquè fixa't que estem parlant de Maimònides, un senyor que és perseguit per ser jueu, que ha de disfressar-se de musulmà per creuar primer a l'Àndalus i després a Marroc per refugiar-se a l'Egipte. És a dir, que ha patit de les seves carns el que és ser... tindre opressió per unes idees religioses i ideològiques, no? Bé, quan ell escriu, per exemple, sobre els cristians, doncs, clar, acaba dient... Bien sabéis que los cristianos atribuyen a Jesús de Nazaret, desde la resurrección de los muertos hasta los milagros con que se engañan, que sus huesos sean triturados. Si hay un home que ha sofert la persecució, estaria disposat a perseguir els altres. És a dir, repeteix exactament el que ha patit, en lloc de dir, home, igual tindríem que ser tolerants.
Però és que quasi ho justifica, aleshores, no?
Clar, clar, per això t'ho dic, però és una cosa que passa molt... I fixa't que si passa contínuament, que Maimonides, com hem dit, és també un aristotèlic. És que aquest període del 12 al 13 és l'exclusió de l'aristotelisme, és a dir, l'exclusió del racionalisme, no? Uh-huh. I, de fet, ell arriba a dir que quan... a la Torà, és a dir, a la Bíblia, trobem alguna cosa que no acabem d'entendre, la raó, miracle, qüestions d'aquestes, el que diu és que és una cosa alegòrica, però que no va passar en realitat, és per ensenyar-nos, per dir-ho, que seria una cosa semblant a la que podríem opinar ara. Però fixa't com això ho deia, com som els homes, els jueus integristes ho van prendre això com un atac a la religió jueva. I no només i un grup d'integristes jueus del sud de França van demanar ajuda a la Inquisició cristiana perquè agafés i fiqués a la presó el jueu Maimònides.
No té sentit, no?
No té cap... Bueno, però fixa't que com és una espiral d'integrisme per totes les bandes, al final Maimònides, que és un jueu exiliat, que, bueno, parla de filosofia, aconsegueix, diguem-ne, recull tant odi dels seus propis companys jueus que estan disposats a denunciar-lo als cristians, que també els persegueixen amb ells, perquè l'agafin i el fotin a la presó o el matin, no? És una bogeria contínua aquesta de l'integrisme i de l'abandonament total de la raó, no? En aquest sentit, jo ho veig paradoxal perquè, clar, això deia, tenim un fons gris oscur, ensenyarà el ser humà, perquè, clar, és difícil
d'entendre, sí, no? Sí, és... Déu-n'hi-do, eh?
Recordem que ja aquí vam citar Espinosa, jueu espanyol, finalment refugiat a Holanda, que va ser, diguem-ne, tractat com si fos per als altres jueus com una inquisició, i van prohibir la seva família parlar amb ell, la qual van abandonar, per ser heretge, no?, en aquest sentit.
Quines històries. Ens queden 4 minuts. 4 minuts. Veure, no, podrem fer primera i segona entrega.
Sí,
també.
Farem.
Si no, què hem de fer? No?
Parlarem d'un altre poc conegut, fixa't, però que és interessant, eh? Que és Francisco de Vitoria.
Uh-huh.
Molt poc conegut, no ho sabem, no estem segurs si va néixer a Salamanca o va néixer a Burgos, però que en realitat, d'entrada, és el creador del dret internacional contemporani.
Ja veus.
Són paraules ja, amb allò,
sí, senyor. No és cap tonteria, no?
Sempre la idea de guerra justa és una cosa que s'inventa el senyor Francisco de Vitoria. Quan es pot matar la gent, on es pot matar, tota aquesta idea de quan podem lluitar, això fa Francisco de Vitoria.
Clar.
Fixa't que Francisco de Vitoria es va atrevir a negar, per exemple, que l'emperador, i no estem parlant d'un senyor seu, sinó que Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya, fos el senyor del món. Això dir-ho ara, per mi la ràdio és facilíssim, aquella època era
una miqueta més.
Una miqueta més difícil, d'acord?
Sí, sí.
Inclús es va atrevir a negar l'autoritat del papa per donar terres, en aquest cas del Nou Món, d'Amèrica, a cap rei. És a dir, un senyor que va dir, bueno, el dret està per damunt de tot i cuidado, no? En aquest sentit, fixa't que encara dir això, i per això a vegades com pensem, bueno, és que vivim en un món molt més modern, Francisco Vitoria va arribar a tindre tant poder intel·lectual que Carlos I va anar a escoltar com donava classe. Pensem que, clar, Carlos I en aquell moment era l'home més poderós de la Terra. Pensem ara si a una classe universitària que jo dic donés, vindria Joe Biden o el president xinès per pensar a dues persones més a escoltar. No crec que estiguin per aquestes coses.
Home, tu tens fama internacional, eh?
Sí, mai se sap.
En un moment donat, vés a saber que no s'obri la porta un dia d'aquests.
Mai se sap, però vull dir que...
Home, Joe!
Home, passi. Segui, escolti. Però pensa, clar,
sit down.
Però, en canvi, l'emperador d'aquella època anava a escoltar una classe en aquest sentit. I Francisco de Vitoria va fer una altra cosa interessant que fixen també aquestes coses que pensem que hem inventat coses noves o que mor és molt nou. El sistema pedagògic de l'edat mitjana era molt, molt semblant al uh-huh. sistema pedagògic que es vol imposar ara. És a dir, el sistema pedagògic de l'edat mitjana era un professor, llegia un text, feia un comentari, i a partir d'allò es feia una discussió entre ells i els alumnes, amb el perill que això comporta,
sí,
efectivament.
Sí.
Pensem, per exemple, que Pedro Abelardo, es va fer famós, Pedro Abelardo, el gran filòsof francès, es va fer famós a la universitat, perquè el gran maestre de país, que es deia Guillem de Chapeau, es va posar un dia a discutir un text amb ell, i Abelardo, que era un lògic absolut i brutal, el va posar en ridícul fins al punt de que va tindre que sortir de classe i gent de xampó. És a dir, clar, és a dir, però això era el sistema mitjaval, que és un sistema mitjaval i ara és que els vols tornar. En canvi, qui va imposar el sistema de que un professor parla i els alumnes escolten i prenen apunts, va ser aquest Francisco de Vitoria, uh-huh, a Salamanca. I aquest sistema de donar classes es va imposar a tota Europa. És a dir, fixem-nos que són personatges dels quals ens hem oblidat, parlarem de més, però en canvi han sigut, fixat inclús a la manera de donar classe a la universitat i als col·legis durant segles, va imposar aquest senyor Francisco de Vitoria.
No li van dir xapó?
No, aquest pobret... No
li van dir... Ho sento, eh? No ho he pogut evitar. Antonio Fornés, seguim la propera setmana.
I tant, clar que sí.
Cuida't molt, eh?
Igualment.
Prendre's la vida en filosofia és magnífic, no? De tota manera, quan la immensitat del cervell s'enfronta a la immensitat de l'univers, són dues immensitats que xoquen l'una contra l'altra, no? Probablement una es fa petita, no?
Pascal deia que quan penso en els planetes, tal, en el món, això, en l'astronomia, sento un terror inexplicable.
Això va dir Pascal,
Pascal,
eh?
Pascal.
Doncs ara en parlarem. Després de les notícies sobre aquesta Via Làctea, no?, que hem vist fotografiada d'una manera espectacular aquests dies, amb Francesca Figueres, astrofísica de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i participant a la missió Gaia. Immediatament després de les notícies. Gràcies, Antonio.
Oh, gràcies a vosaltres.
Una pausa. Tornem ara. Fins ara.